Bé, com us hem dit al començament del programa, avui tindríem un convidat, en Rafael Balaguer, és soci de l'Associació d'Aficionats a l'Astronomia de Girona, un gran amic d'Astrobanyoles, com hem comentat. Hem col·laborat diferents vegades en diferents projectes i sortides, d'aquelles que nosaltres posem la carn i es posen els telescopis. Ens va venir a fer una xerrada per a 2 anys ara sobre un viatge que va fer a Tanzània, molt interessant, i on ens va explicar alguns companys d'observació que va tenir a les nits, també. Recordo...
uns que feien soroll, així.
Exacte, sí. Algun bitxo raro per allà.
Sí, la fauna africana és sí. Potent, és potent.
Bona nit, Enric. Ai, Enric. Rafael, bona nit i benvingut.
Molt bona nit.
Sé que, entre les coses, ets membre d'Humínid, un grup d'orígens humans de la Universitat de Barcelona, parc científic de Barcelona, aficionat, a banda de l'astronomia, a la paleoantropologia, indústria lítica de Neandertal, per exemple. Tot això ho domines, sí?
Sí, és una de les meves passions.
I paraules teves, dius, trobo eines lítiques fins i tot anant a fer barracoes.
Doncs és cert.
És cert, això?
És cert, és una anècdota curiosa. Sí.
Molt bé, doncs explicaràs. Avui ens parlaràs d'arqueoastronomia i d'un projecte en el que esteu treballant alguns membres de l'associació i d'algunes hipòtesis a les que heu arribat sobre algunes peces recentment trobades a Numància i que poden tenir una clara interpretació, sembla ser, segons vosaltres, arqueoastronòmica. En primer lloc, podríem dir, que és, i és preceptiu preguntar què és això de l'arqueoastronomia. És el que dèiem, hem d'anar a la Lluna a buscar restes arqueològics o...
No.
Exacte, això.
No. A veure, l'arqueoastronomia és una disciplina científica, no és ben bé el que entendríem com una ciència. És una disciplina científica que es nodreix de moltes altres ciències. Com el seu nom indica, arqueoastronomia, doncs ja podem començar a intuir que parlarem d'astronomies antigues. Què pretén l'arqueoastronomia? Pretén reconstruir el coneixement astronòmic de la humanitat més antiga, des de la prehistòria, ja neolític, i bé, fins que arribem a l'estat actual.
Aleshores, tot això de Stonehenge, els calendaris maia, tot això...
Tot això és l'inici de la disciplina.
Sí.
O sigui, aquesta tècnica, aquesta disciplina científica va néixer cap als anys 30, va començar a desenvolupar-se seriosament. De fet, l'origen és una mica anterior, és del 1890 aproximadament. Però és a partir dels anys 30 quan comença a sistematitzar-se l'estudi de sobretot de les construccions megalítiques a Anglaterra. Hi ha un senyor que es diu Alexander Thom, que és una miqueta el pare d'aquesta disciplina, que es dedica, aquest senyor era enginyer, també tenia un equip d'arquitectes, es dedica a estudiar i mesurar molt bé els jaciments megalítics que tenim a Anglaterra, entre ells el que hem citat de Stonehenge, aquests fabulós, aquests anells concèntrics de pedra. Aleshores, què se n'adonen en mesurar aquests monuments megalítics? Que poden tenir una orientació espacial. Això també podem trobar-ho aquí a les construccions megalítiques catalanes. Gairebé pràcticament totes, el 80 i algo, 75%, estan orientades cap al sud-est. Això ens indica que hi ha una coherència cultural en el fet megalític, per exemple, que no estan orientades a l'atzar. Una construcció megalítica hi ha diversos tipus, però les més abundants podrien ser els enterraments, el que coneixeríem com a dolmen.
Sí, però a veure, les esglésies romàniques també estan orientades.
Exacte, sí.
Això també consideraries...
Això podria ser una interpretació arqueoastronòmica, però també intervindria el factor cultural. Aquesta seria una interpretació més cultural religiosa. El que pretén l'arqueoastronomia és reconstruir el coneixement del cel que podien tenir els humans antics.
Correcte.
Això, clar, és molt difícil de fer, perquè realment tot això han de ser hipòtesis. El que passa que hi ha dades sòlides que sí que apunten amb una certa connexió en aquestes construccions, que és, de fet, el vestigi més sòlid que ens ha perdurat fins a l'actualitat. És una cosa que sí que podem mesurar. Podem agafar una brúixola, podem agafar un teodolit i començar a mesurar angles i veure cap a on estan orientats aquests monuments. Aleshores, si trobem un patró molt similar, gairebé idèntic, en diversos monuments similars de mateixa època en llocs diferents del món, doncs clar, es pot veure que hi ha una certa unitat cultural.
El que intentes explicar és que l'arqueoastronomia és intenteu saber quins coneixements astronòmics tenien els habitants antics els pobladors antics de la Terra, saber si coneixien els planetes, si coneixien algunes constel·lacions com ara les veiem o si eren diferents. Suposo que és una mica això, no?
Sí, és que, de fet, la relació amb l'astronomia és molt important, sobretot a nivell prehistòric, en el neolític, sobretot, per començar a dominar l'agricultura. temes de crescudes de rius, pluges estacionals. Això és importantíssim,
sí, sí,
per poder establir-se com a una civilització sedentària basada en l'agricultura i la ramaderia.
Qüestió de supervivència.
Qüestió de supervivència. Per tant, clar, és ben bé buscar l'origen de l'astronomia en si. Que després, en fases més avançades de la civilització, quan tot aquest sedentarisme ja s'ha assolit, doncs clar, també entra una vessant més cultural, més mística, més astrològica, que és una altra cosa totalment diferent. Aleshores, què fa l'arqueoastronomia? Agafa tècniques pures de l'arqueologia i tècniques de l'astronomia, però també, molt important, com la topografia, perquè també trobem que hi ha monuments megalítics, restes antigues, que no poden tenir una alineació amb una sortida del sol el dia del solstici d'estiu, per exemple, però sí amb certs accidents geogràfics dominants del paisatge, com pot ser una muntanya, una vall, trets del paisatge característics que sí que podien servir com orientació i com a fet d'inspiració d'aquestes civilitzacions a l'hora de generar un monument. Sempre és una barreja, també l'antropologia, evidentment, perquè, esclar, no oblidem que és una obra humana que pot estar subjecta a la cultura, és un producte cultural, una construcció sempre és un producte cultural. I aquí també el que dèiem abans de les esglésies romàniques, un fet cultural pot estar associat a un fet religiós, en fi, que com veieu és una disciplina que intenta ajuntar el màxim d'informació possible. També sobre l'art, perquè hi ha algunes restes arqueològiques que tenen inscripcions, tenen símbols, poden ser interpretades com a formes d'art, com a formes d'escriptura, però també aquests símbols poden estar definint fenòmens celestes, conjuncions importants, episodis de supernova, i exemples ja, sí, bonics que podem comentar més endavant.
Jo, no sé, agafant una mica el que comentava en Carles, de que si això era una manera de percebre què havien vist aquella gent o què coneixien, una pregunta que potser se surt una mica del tema: hi ha pintures d'aquesta gent amb constel·lacions, amb planetes, amb alguna cosa d'aquesta? Hi ha alguna
cosa? Sí, hi ha coses, el que passa que sempre dependrà de l'investigador que te les expliqui. Per exemple, una molt coneguda és dels indis Anasazi, que són uns indis americans que estan a la zona del nord de Mèxic, sud dels Estats Units, la zona
allò que volen destruir propera, els americans.
Sí, propera a Califòrnia, i aquí una pintura fantàstica, una pintura rupestre, hi ha un creixent lunar, una lluna, una mà i una estrella. S'ha datat la pintura cap a l'any 1054, que és, coincideix a l'any 1054 amb l'explosió de supernova de M1 a Taure, que avui podem veure com a forma de nebulosa planetària al cel, que és fantàstic l'objecte, i que clar, també va ser observat pels astrònoms xinesos. Aleshores, clar, lliga tot. Resulta que amb els programes informàtics actuals tots podem reproduir el cel de molts milers d'anys enrere, ens podem moure en el futur, en el passat, amb l'ordinador podem veure el cel de qualsevol lloc del món. Què s'ha trobat? Doncs que realment aquell creixent d'aquella lluna coincideix amb la posició que van pintar aquella estrella, que fins i tot s'havia vist de dia, en aquella època. Per tant, és una hipòtesi, però és clar, arqueoastronòmicament és una explicació d'aquella pintura. També, evidentment, pot ser qualsevol altra cosa. Però clar, sí que podem veure una relació. Perquè no hem d'oblidar que nosaltres hem perdut una miqueta el contacte amb la natura. Ens hem tornat molt urbanites.
Sí, no veiem ni les estrelles des de la ciutat.
Exacte, no veiem ni la contaminació lumínica. Però, clar, gran part de la història de la humanitat, doncs hem estat un ésser, som naturals encara, però m'agradaria dir-ho, que érem molt més naturals. Vivíem al bosc.
Sí.
Vivíem al bosc i la natura ens dominava. Per tant,
i el nostre entorn, i ho vist de conèixer, com ara coneixem els semàfors.
Exacte. Llavors... Sí, però això és curiós, perquè no, les cultures antigues, també l'arqueoastronomia també fa servir la etnoarqueologia, que és arqueologia cultural, per dir-ho d'alguna manera, i la paretnografia comparada. Què vol dir això? Doncs que per saber com eren civilitzacions prehistòriques de les quals no tenim evidències massa directes, a part del registre fòssil, doncs què podem fer? Podem veure com viuen actualment comunitats actuals de caçadors-recol·lectors, aborígens australians, buximans africans. Esclar, hi ha moltes similituds en el comportament, en la manera d'explotar els recursos, de com era aquesta humanitat antiga. Observant també aquests mites que tenen aquestes cultures contemporànies a nosaltres, però que potser des del punt de vista occidental ens semblen primitives, la qual és fals, perquè són totalment contemporànies.
És el mateix que haguessin fet nosaltres en les seves condicions.
Exacte, és adaptar-se òptimament a aquell entorn. Doncs, esclar, comparant també aquests mites, també podem observar que hi ha mites molt semblants en moltes cultures de la Terra, que han hagut de deixar una plasmació física en les seves formes d'art, en les seves construccions. I això és una mica intenta determinar aquesta disciplina, buscar patrons que ens intentin explicar quin coneixement del cel es podia tenir. Bàsicament, per què? Perquè era pràctic. Els caçadors-recol·lectors reconeixen constel·lacions que els hi són útils. No en tenen 88 com nosaltres, que ho hem sistematitzat tot.
Consultar l'estrella, doncs prepara't que venen les pluges.
Exacte. Orientar-se on està el nord, on està el sud, quan canvia l'estació, ara podré caçar tal animal perquè està fent la migració, perquè aquell està al sud per l'horitzó est. En fi, és una mica...
Exacte.
La idea seria aquesta, molt bàsica.
Sí, sí.
Però de què ens serveix això? Per estudiar una miqueta el grau de connexió que tenia aquesta cultura humana amb la natura i el grau de coneixement científic que començava a desenvolupar-se. Clar, si podem sistematitzar el cicle estacional, és un avenç impressionant per la humanitat.
Sí, és una forma de mesurar el temps, en el fons.
Exacte. Els períodes, calendaris, els cicles... són solars, són lunars, i això també queda reflexat. Per exemple, a Stonehenge hi ha encara controvèrsia, però bé, sembla ser que és un calendari fabulós, tant lunar com solar, i serveix fins i tot per predir eclipsis. Hi ha tres cercles de pedres, després hi ha uns forats que formen un cercle exterior, i allà si et vas movent amb uns estils, amb uns pals que col·locaríem aquests pals, doncs pots determinar posicions d'eclipsis. Per tant, és fabulós, això fa gairebé 5.000 anys, no sembla gairebé ciència-ficció. Però clar, fa 5.000 anys també estaven fent piràmides a Egipte. I sí, sembla ser que si fem una fotografia aèria de les piràmides de Gizà i tot el conjunt, doncs clar, coincideixen gairebé exactament amb la forma que nosaltres veiem, que els egipcis també veien, la constel·lació d'Orió al cel, de manera que fins i tot la Via Làctea queda en la posició que ocupa el Nil actualment. Per tant, esclar, es comença a veure, quan comences a estudiar això, que hi ha una relació entre aspectes arqueològics purs i durs amb l'astronomia, i d'aquí aquest interès.
Molt bé. Aquí a Catalunya heu trobat alguna cosa? Hi ha alguna cosa identificada?
Sí, sí, sí. Aquí a Catalunya, de fet, de tota la península ibèrica és rica en construccions megalítiques. Les primeres que s'han començat a estudiar. Nosaltres, des de l'Agrupació d'Afeccionats a l'Astronomia de Girona, hem començat un treball exhaustiu de recerca en les construccions megalítiques catalanes, de moment. Són les que tenim, òbviament, més a l'abast. S'han fet estudis que nosaltres considerem molt generalistes en arqueoastronomia espanyola. Hi ha dues tendències a l'arqueoastronomia. Una seria l'arqueoastronomia posicional, podríem definir-la així, que és la que es dedicaria a mesurar estrictament gairebé orientacions, és a dir, vale, aquest dolmen doncs, està orientat cap al sud-est o cap al nord, i en funció d'aquí buscar patrons i descriure'l físicament. I després ja seria l'arqueoastronomia una miqueta global, una miqueta cultural, que seria la que relacionaria això amb un fet cultural concret. I ja no només buscaria orientacions concretes, sinó simbolisme, el que comentàvem abans, Joan Anton, de representacions de constel·lacions, representacions de planetes, que indiquessin una certa idea de transcendència, no només una arquitectura, podríem dir. Què ens hem trobat? Que els estudis que hi ha fins ara, en megalitisme, doncs són poc precisos. Estem parlant d'orientacions que estan determinades amb una precisió de més o menys uns 5 graus. El que volem fer és millorar aquesta precisió fins a un quart de grau. A part, també volem introduir una tècnica nova, i és intentar esbrinar el per què aquestes construccions estan en un lloc concret, o sigui, per què estan allà on estan, i no a un altre punt X qualsevol. Clar, per exemple, els enterraments sí, podria tenir més explicacions, fins i tot efectes pràctics, no? Estar a prop del campament,
classifiquem
allà la població. Però, per exemple, els menhirs, que són aquestes pedres que trobem erectes a boscos, a camps, doncs clar, semblen tenir una distribució bastant més aleatòria. Clar, què significava això? Ningú ho sap exactament. Fins i tot no hi ha una explicació clara als grans alineaments de menhirs de Bretanya a Karnak, que són famosos. Què volem fer nosaltres a part de millorar la precisió? Volem mesurar el camp magnètic de la Terra. Volem comprovar si aquestes posicions de menhirs i dolmens poden respondre a certes alteracions del camp magnètic.
A veure, explica't.
Val.
T'has deixat aquí clavat.
Clar, veiem que hi ha construccions megalítiques a certs punts concrets, però no sabem exactament per què són allà. Les mesurarem, mirarem cap a on apunten. Trobarem que moltes estan apuntant cap al sud-est. Trobarem que apunten cap al solstici, cap a la sortida de sol al solstici, als equinoxis, punts concrets de l'any. Què més trobarem? Trobarem també indicis arqueològics directes. Trobarem eines lítiques, perquè fent prospecció en superfície, jo vaig al bosc i fent una barbacoa a Blanes doncs vaig trobar indústria lítica, és real l'anècdota, doncs es troba material que a part doncs, catalogarem material inèdit fins ara. I el que volem comprovar és que, com que en aquella època érem uns éssers molt més naturals, com he dit abans, a veure, els animals són sensibles a molts canvis de pressió atmosfèrica, canvis del camp magnètic, els ocells a l'hora de migrar no fa servir aquestes línies de camp magnètic. Aleshores, volem comprovar, és una hipòtesi, que els menhirs no estiguin marcant posicions geodèsiques.
Però per què? Perquè l'home d'abans era molt més sensible?
Possiblement sí. Possiblement sí. L'home d'abans vivia integrat a la natura, depenia de la natura. Nosaltres depenem de la tecnologia. És un canvi brutal, amb poc, amb uns 5.000 anys. És una evolució impressionant.
Però aquesta variació magnètica, evidentment, si està en un punt A, posen allà perquè hi ha una diferència de camp magnètic entre el punt B, diguem. Com ho mesureu?
Exacte.
I a més, quina diferència pot haver-hi des de l'època que ho van fer fins ara?
Perquè, esclar, exacte, poca.
Estem parlant...
Intuïm que poca. Intuïm poca. Com ho fem? Bona pregunta. Amb un aparell que es diu magnetòmetre. Fàcil, eh? És fàcil. Mesurem el camp magnètic.
Qui va inventar aquest
nom? Mesurem el camp magnètic amb un magnetòmetre. El senyor Tesla, que va inventar totes les coses a la ràdio, que ara estem fent servir. Doncs, amb un magnetòmetre. Clar, problema número 1, el finançament. Un magnetòmetre maco, doncs, costa uns 3.000, 4.000, 5.000, gairebé 6.000 euros, alguns. Evidentment no tenim aquest pressupost. Tenim demanat una Alemanya que val uns 700, encara d'arribar. Ens diuen, és que tenim el car, si voleu el car, doncs, bueno, fantàstic, però ens esperem.
Ara tenim el barat.
Doncs, què farem? Amb el magnetòmetre mesurarem el camp magnètic en la posició exacta de la construcció megalítica i a X metres, fins i tot gairebé fins a 500 metres, al voltant. Què més? Això com que ho contrastarem? I una aplicació de la NASA que introduint-li la coordenada geogràfica, la latitud, longitud, alçada, data en la que estàs vivint, doncs et diu el valor teòric del camp magnètic, del valor del camp magnètic de la Terra en aquest instant. Aleshores, intentarem veure si nosaltres mesurant-ho sobre el terreny, sobre aquest valor teòric, hi ha alguna diferència significativa. Això s'ha d'anar en compte, perquè clar, un llac segurament ens variarà. Si posem un monitor d'ordinador o l'ordinador portàtil a sobre el menhir, i ho mesurem, doncs segurament el camp magnètic que en genera aquella pantalla doncs també ens l'alterarà. Per tant, s'ha de fer molt treball de camp per intentar veure si hi ha, primer, si hi ha alguna diferència apreciable i si aquesta diferència és consistent o no amb les ubicacions, que és possible que no es trobi cap relació, evidentment, però és una investigació més que volem fer, ja que anem a fer el treball de camp de mesurar un altre cop els monuments megalítics, orientar-los i situar-los, doncs aportar també aquesta nova dada del magnetisme.
I us moveu per una zona concreta o...?
Ho farem a tot Catalunya. Sí. Som ambiciosos.
Sí,
som ambiciosos.
Sí, perquè a l'Empordà ja teniu prou feina.
A l'Empordà tenim feina per
això parar. Dic que...
De manir-nos, vam anar a veure aquell de Mas Belet, em penso que estem d'ell.
Sí.
És curiós, aquell. És un Stonehenge petit, eh?
Sí, hi ha el cementiri dels Moros, n'hi ha molts de preciosos. Hi ha molts de preciosos. A part, què volem fer? Volem fer fotografies a 360 graus i situar aquest monument dins el programa de planetari.
Vale.
I així podrem tenir una simulació gairebé real de l'horitzó que tenien aquesta gent amb les posicions estel·lars, per buscar possibles alineacions, per exemple, amb les Plèiades, amb el Sol, amb la Lluna, sense haver d'estar in situ, doncs, el dia del solstici venen allà, que també ho farem en alguns de concrets. Tot això no es podrà fer en tots, perquè alguns que estan molt malmesos i apenes podrem dir això apuntar a l'est.
Però, per exemple, aquell que comentava en Carles, quan vam anar-lo a veure, clar, hi ha moltes pedres que estan, se suposa que anaven així, perquè clar, quan el trobes està arrasat, no?
Exacte, sí.
Està tot tombat.
L'aixeques de nou.
L'aixeques de nou i aquí encara, però si és un menhir, no sé si estava aquesta orientació o l'altra.
Exacte, això és un problema. Clar. A part també s'ha de comptar amb la gravetat, que abans comentàvem. Sí. Amb la gravetat, doncs clar, són pedres que pesen tones. Això s'ha anat enfonsant. Sí. A l'hora de buscar també mesurarem inclinacions, a veure si ens alineem allò, aquí a l'alçada d'aquell menhir d'aquella pedra ens està apuntant cap a una...
No tenia per què estar vertical, que a mi estava inclinada.
Podria estar inclinada, podria estar més alta, probablement s'haurà erosionat, si han passat 4.000 anys la pedra s'haurà erosionat. Per tant, la precisió que podrem obtenir sempre serà una mica relativa.
Sí, a part que també era gent que amb unes eines bastant tosques, no estem parlant d'una civilització com la Maya o com l'Egipci.
Sí.
Jo vaig estar mesurant aquest de Mas Valeta perquè justament va haver un projecte que va fer en Terrus, que vam tenir de convidat i ens va demanar un cop de mà i vam estar mesurant. Evidentment, treure una bona mesura era impossible.
No, és molt complicat.
Era molt difícil, perquè no sabia si aquella pedra estava aquí o estava allà. Sí que hi ha coses curioses, que tu dius, perquè hi ha aquell sol que van mirar quatre coses i hi havia coses realment curioses, no? La sortida de sol per una porta, però és que en el solstici contrari, doncs era l'estrella, Sirius o que fos,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, hi ha una sèrie de coincidències. També l'ombra del menhir central projectava una ombra a una distància que corresponia al final de les pedres en el moment més àlgid del sol, en un punt del solstici d'estiu. Hi ha una sèrie de coses que, bueno, hi ha dos o tres detallets que, bueno, que n'hi ha per escriure o suposar, perquè esclar, t'has de fiar de la mesura que tu tens ara, i també penses que són agricultors, que eren una...
Sí,
però al darrere hi havia alguna cosa més, vaja.
Sí, però una mesura bàsica hi era, o sigui, no feien a la tum-tum, es veia que hi havia un patró. Sí. Això sí que està clar, no? Ara sí, que dius, bé, aquest és un rellotge de precisió que calcula... No crec, no crec, perquè una civilització...
El horari de pagès sempre va una mica més així a l'engròs. Sí,
no, parlant amb l'arqueòleg, era allò que... Allò, bueno, quina civilització tenim aquí? És el primer que ens preguntàvem, no? Si diguéssim, no, som molt avançats, afinem, no? Però... Allò, però és molt curiós.
Sí. No, a mi el que em fascina sempre tot això és que el desfasament tecnològic una miqueta, no? Per exemple, quan aquí estaven fent monuments megalítics, a Egipte estaven construint piràmides i escultures magnífiques.
Tu, Rafael, no, jo no vull interrompre les seves explicacions, però estem ja a les 8:50, ens queden uns 8-9 minutets de programa màxim, perquè si tens alguna cosa de les més interessants per explicar, anem a gra,
que ens pentineixi una mica els objectes curiosos, perquè no només estem parlant de monuments ja fixats i edificis, o per dir-ho així, sinó que sé que hi ha hagut planetaris que han trobat pseudoplanetaris, no? O instruments de mesura, que allò que veis clar que allò semblava un antic planetari o...
Sí.
Què hi ha? Doncs
planetari una... com un planisferi, vols dir?
Planisferi, perdó.
Ah.
Ens pots fer un repàs d'objectes o coses, o llocs emblemàtics o coses així?
Bé, podríem comentar això que comentàvem al principi de Numància, per exemple, i ho enllaçarem amb un d'aquests objectes mítics.
Sí.
L'objecte dels paradigmes dels objectes que comentes seria el disc de Nebra, bastant famós, va trobar el 99, si no recordo malament, una localeta d'Alemanya que es diu així. Nebra és un disc de bronze, us he portat alguna imatge, bueno, segur que el coneixeu.
Sí.
És un disc de bronze en el qual es poden veure una sèrie de punts i una forma com de mitja lluna, molt esquemàtic tot. Clar, entre aquests punts n'hi han 7 que estan bastant junts i els investigadors que ho van descobrir doncs ho associen a les Plèiades, a les 7 estrelles que són les Plèiades. La forma de creixent de la lluna, doncs una lluna, també pot ser en mitologia nòrdica era una barca en el que el sol es anava desplaçant, que també està enllaçat amb la mitologia egípcia, que també el sol anava amb una barca, la barca, la famosa barca solar. I bé, aquest seria una de les representacions europees més antigues del cel que tenim amb un objecte. Clar, hi ha moltes hipòtesis. Aquest cercle està a tot el seu límit ple d'unes petites perforacions, petits cercles, allò també s'especula, és un calendari solar, un calendari lunar. O sigui, podem tenir calendaris, fins i tot molt abans, a la prehistòria, al paleolític, ja s'han trobat seqüències de creixents de llunes, de fases de llunes, amb els 28 símbols clavadets. Dius, a veure, hi ha una relació bastant clara. Per què m'agrada el disc de Nebra? Perquè precisament ara, el mes de gener, l'equip d'arqueòlegs que està treballant excavant a Numància ens va passar una informació que us l'he portada perquè la veieu, en el qual es veu un fragment del que sembla una taula de decoració, no se sap ben bé, no tenen clar encara què és exactament. L'han datat en uns 2.000 anys i clar, es veuen una sèrie de punts. L'arqueòleg que ho va trobar ens ho va passar a dir, mira, a mi em sembla que això podria ser una representació d'una constel·lació, que són els punts molt bonics, rodonets, amb anells concèntrics, i realment doncs podria ser que sí. Ell diu, doncs sí, mira, em sembla que seria la constel·lació d'Andròmeda. En fi, bueno, és arqueòleg, no té per què saber astronomia, però ha tingut la idea de que allò podrien ser estels. Clar, això, a la que ens ho mirem els astrònoms, de seguida li veiem una semblança a les Plèiades. Ara tu te l'estàs mirant, si gires el full, inverteix-lo totalment, et queden unes Plèiades gairebé perfectes.
Sí.
Gairebé perfectes. Aleshores, què és el que hem fet? Hem desenvolupat la hipòtesi de que efectivament ha estat de les Plèiades. Es veu un símbol també en aquesta tauleta que ell ho interpreta com un cavall, que seria aquest símbol que veiem aquí. Clar, llàstima que els oients evidentment no poden veure, però
poden entrar en algun lloc d'internet a mirar-ho, no? Tot cas.
Això sí, això, el foro de l'associació astronòmica Hubble doncs està penjat aquest document que he elaborat.
Això és de Martos, no, dius?
Ah, de Martos, l'associació astronòmica Hubble de Martos va ser on es va trobar l'arqueòleg que demanava la nostra opinió. Aleshores, esclar, girant la peça, doncs ja les Plèiades coincideixen gairebé exactament. Aleshores, què hem fet? Hem fet una miqueta d'arqueoastronomia, en aquest cas no seria la posicional, perquè òbviament és una peça d'art mobiliari, sí que hem fet l'arqueoastronomia global o cultural. L'arqueòleg identifica en principi aquest símbol, que semblaria com una N, una lletra N, com un cavall psicopomp. I la gent dirà, ostres, què és un cavall psicopomp? Doncs un cavall psicopomp és un símbol que s'utilitzava en mitologia cèltica. Estem parlant de Numància, que era una civilització ibèrica, també relacionada amb els celtes. Doncs la mitologia celta, el cavall, era l'animal que transportava l'ànima dels morts en el moment del traspàs cap al més enllà. Per això es diu psicopomp, és una cosa que és una entitat que ens transporta cap al més enllà. Ell l'identifica amb el símbol del cavall celta, que sí, efectivament, podria ser així. Però què passa? Si situem en el context cultural dels celtíbers, trobem que aquest símbol coincideix gairebé exactament amb el símbol que tenien els antics irlandesos, celtes irlandesos, per designar la deessa mare, la deessa de la fertilitat. També coincideix amb l'alfabet rúnic, celta, antic, amb la runa Uruth, que és el signe de la fertilitat de la terra. Per tant, ens està indicant certa idea de culte, potser, a la fertilitat, culte
a la mare terra.
A la mare terra. Això associat a les Plèiades. Però és que és molt bo, perquè, clar, la runa aquesta, Uruth, significa el toro. Les Plèiades estan a la constel·lació
del toro.
De Taure.